Vinga, a les 11 en punt del matí d'avui dijous 9 de juliol i amb Camil Villaverde. Camil, bon dia.
Bon dia.
Repassarem les propostes de les sèries per aquest estiu, l'últim seriòfils de la temporada. Un seriòfils que ja té també doncs els Emmys aquí al costat, oi? Que avui surten també a tots els diaris, però d'entrada tenim doncs alguna sèrie de capçalera que ja apunta maneres, no?
Sí, no han estalviat les plataformes per aquest mes de juliol, han anat fortes i ja diria fins i tot 3 o 4 estrenes bastant potents en cadascuna de les plataformes, o sigui que això que es diu que l'estiu, no, tradicionalment era doncs per allò, estrenar cosetes i que passi, doncs aquest mes de juliol doncs arriben estrenes potents que a més s'aniran allargant al llarg de la temporada.
Doncs si et sembla, comencem per la sèrie que ens defineix en Camil com la sèrie de la que tothom en parla, perquè doncs ens torna una miqueta a l'univers, ja hem sortit dels llibres, però l'univers de... fa molt que hem sortit dels llibres, de l'univers de Joc de Trons, anava a dir. Vinga, anem a HBO Max.
Son tiempos turbulentos.
Renira se acerca. Ya no estás seguro aquí. Su derrota está escrita. Aseguraremos la ciudad. Sin derramar más sangre.
La reina tiene muchos dragones. Pero sus súbditos no se sienten seguros, ni deberían estarlo.
Veo que ha sido misericordiosa. Pero la corona es un peso que aplasta. Harás cosas que causarán la muerte de los involucrados.
Poco a poco. Bocado a bocado.
Vinga, va, ja en tenim prou. Escolta, és que ara ens ha passat una cosa curiosa, que a vegades ens passa, que és que resulta que el tràiler que estem emetent no és l'original en anglès, és obvi, però tampoc és la traducció a l'espanyol d'Espanya. I tenim, doncs, això, el latino, que té un punt, oi? Perquè és el que ens comentava en Camil, i aquesta és bona, clar. Latino no és d'enlloc.
Exacte, sí, és un accent que no és, o sigui que cap llatinoamericà reconeix com a propi, no és argentí, no és mexicà, no és portorriquen, no és veneçolà, no? És com un estàndard que s'han inventat i que, bueno, sona una mica això, però no és cap accent concret d'un país. I és veritat que, no sé, potser treu una mica d'aquesta solemnitat que aquesta sèrie, escoltar-lo així...
Sí, aquí se'ns escapa gairebé el riure, però estem parlant de la tercera temporada de La Casa del Dragón, que és aquell explicar el que va passar abans de Joc de Trons.
Exacte, és també basat en uns llibres de Martin, uns llibres que no eren tant unes novel·les com havia estat Joc de Trons o Canción de Hielo y Fuego, no? les originals, sinó que eren unes novel·les històriques, o sigui, una mena d'explicar la història de Ponent. I en aquest cas, la història de la guerra civil entre els Targaryen, no? Que més o menys ja qui ha seguit les temporades doncs, ha vist com doncs, la cosa anava escalant, hi havia molta intriga, els palaus, no? D'anar aquí, anar allà, dir això, i a la tercera temporada ja s'obliden una mica de tot això, van amb tot i comencen, de fet, ja amb un capítol que podria haver estat, a nivell de recursos visuals i diners que hi han posat, podria haver estat com a final de temporada de Joc de Trons. No? El que abans es reservava potser per capítols molt concrets, doncs aquí han no han reparat en gastos i hi ha moltes seqüències molt espectaculars, moltes batalles, molta gent involucrada, moltes localitzacions, per una història que això sí no acaba del tot d'enganxar. No? L'estrena va anar prou bé, però els següents capítols són els que pitjor han funcionat per ara de les tres temporades de Joc de Trons. I bueno, et fa plantejar si la gent comença a estar una mica cansada d'això, si és que no has empatitzat molt amb aquests personatges o si ja estàs cansat de tota aquesta èpica, tota grandiloquent, i en canvi la sèrie ambientada a Ponent que ha triomfat és El Cavaller de los Siete Reinos, no? Una sèrie amb un to molt diferent, amb uns capítols molt curtets, on també hi ha aventura i també hi ha, no, els detalls de Martin, aquesta sang i aquesta cruesa, però també hi ha humor. Vull dir, crec que ha connectat bastant millor. La gent potser està una mica cansada de tanta èpica, i més si són personatges que al final, bueno, amb molts, doncs no acabes com d'empatitzar. T'és una mica igual al final el que els hi passi. Doncs tercera temporada, la guerra oberta entre, no, els Rhaenyra, Aegon, aquests dos bàndols, els negres, els verds, batalles. No ens encarinyem de cap personatge perquè, com Martin ens ha acostumat, doncs cauran com a mosques. I ja ha confirmat que la sèrie acabarà la temporada amb una temporada més, que serà la quarta i última. Han dit que ja la cosa acaba aquí, però tranquils, perquè spin-offs i sèries ambientades a Ponent, doncs en tindrem per avorrir.
Sí, sí, tot i que, a veure, que Joc de Trons és molt de Joc de Trons, eh? I la història, i fins i tot els personatges i els protagonistes, és que van trobar la fórmula, i aquí costa més. És molt més grisa aquesta, eh?
Sí, sí, sí. Sí, sí, és un to diferent, és més crua i és això, tampoc acabes de... A Joc de Trons hi ha molts personatges molt carismàtics, no?
Sí.
Aquí potser falta una mica això i acabes al final una mica cansat de les voltes per
explicar això. I aquí és molt més directe en el sentit que Joc de Trons era tot molt més subtil.
Exacte, sí, sí, ho va anar construint molt a poc fins que, no, vas veient...
Més enllà del final, eh?
Sí, sí, sí.
Final...
sí, la darrera temporada ja seria discutible, però sí, 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 totalment, Joc de Trons, a veure, era difícil estar a l'alçada, no els hi ha anat malament amb La Casa del Dragón, s'ha de reconèixer, els hi ha funcionat, han mantingut oberta aquesta, no, espurna de Ponent i poden estrenar sèries com El Cavaller de los Siete Reinos, però jo crec que, clar... El que dius tu, Joc de Trons, és molt Joc de Trons.
És molt Joc de Trons. Doncs vinga, aquesta és la sèrie de la que tothom parla, però hi ha altres estrenes interessants. Qui vulgui veure a Bardem fent por, que vegi aquesta, Apple Plus.
A veces no miras todo esto y piensas si nos lo merecemos. Nos merecemos todo esto. Nos merecemos todo esto. Nos merecemos todo esto.
Yo tenía una buena vida.
Hicimos lo que creímos correcto.
Los hay que lo tienen todo. Se lo merecen.
¿Eso es sangre?
Está como ido. Dios mío.
¿Cuál es tu peor miedo?
Se lo merece. ¿Qué haces aquí, Max?
Viene a por mi familia.
Se lo merece.
Tenemos que prepararnos.
¿Qué has hecho?
¿Hay alguna posibilidad de que Max sepa lo que hicimos?
El cabo del miedo. Caes... el remake en sèrie d'una pel·lícula que va ser remake d'una altra pel·lícula.
Exacte, és el remake del remake d'un altre remake, no? La pel·lícula original és una pel·lícula dels 50, no? Amb Gregory Peck i Robert Mitchum fent els dos papers principals d'aquest, la història, no? És aquesta d'un home que ha estat a la presó, al cap d'uns anys surt i vol anar a passar comptes amb el seu advocat, que d'alguna manera creu que doncs, és el que el seu propi advocat l'ha portat a la presó. No? La gent potser estarà més familiaritzada amb el remake que va fer Scorsese, no? Amb aquell Robert De Niro inoblidable, no? Amb aquell abogado. No? I ara, diguéssim, torna aquest remake en forma de sèrie amb Bardem, que, com ben bé dius, quan fa molta por. Recordem, no? No és País para Viejos, el Xigurg, no? El personatge aquest del psicòpata que interpretava, que era absolutament terrorífic. I en aquesta sèrie, doncs, Bardem interpreta aquesta persona que surt de la presó i doncs, va a fer-los la vida impossible a l'advocat i a la seva dona. Doncs que després de molts anys doncs, viuen tan tranquils, amb molt de luxe, amb molt de privilegi, i la seva vida començarà a estar... Comença a trontollar amb l'aparició del personatge de Bardem. Ja, a la sèrie donen com més... Hi ha com diferències respecte a la pel·lícula, no? Veiem diversos punts de vista, que això és una cosa... No? La mateixa situació des de diversos punts de vista, et comences a plantejar qui és el que té raó, si teòricament el bo o el protagonista o el personatge de Bardem, i parla de... Bueno, no és només una història de venjança personal, parla de privilegis, de poder, de manipulació de la veritat i de fins a quin punt un pot reescriure la seva pròpia història. Tot això amb 10 episodis, el que permet aprofundir potser una mica més en la psicologia dels personatges, més que no pas amb la pel·lícula. Hi ha algunes referències directes a qui li agradi, doncs, qui sigui cinèfil i tingui present la pel·li, sobretot d'Scorsese. Hi ha alguns homenatges visuals a la pel·lícula. I doncs, 10 capítols a Apple Plus, que qui li interessi aquest thriller i vulgui veure una nova revisió d'aquesta història ja més coneguda, doncs s'ho passarà bé.
Doncs El Cabo del Miedo a Apple Plus. Vinga, ens n'anem ara a Disney Plus. We've known each other for over 30 years. How old do you think we are? I don't know, like 60? They have no idea how cool we are. I wish I was in love. You deserve to be loved. Anybody would be lucky to have you. You, for sure. Mom, what's happened? Giannis and I broke up. Would it be okay if I moved back in? Of course, yay! I mean, not yay.
Hello. Yeah, your mum said I could stay.
Can't believe you're single. I hadn't noticed it before, but you are weirdly hot.
Not sure about the use of the word weirdly.
Maybe you have a weird smell.
What are you doing here?
I slept with Steve.
That's really funny.
I know this must hurt, Mum. I see that. But I want to keep seeing him.
Ja està, la declaració final de la filla, Alice i Steve.
Alice i Steve, que és una comèdia, no, que la seva creadora, la Sophie Goodhart, ha definit no com una sitcom, sinó com una rom-com. És a dir, una comèdia sobre una relació que des del primer moment tothom a la sèrie i fora de la sèrie considera que és molt mala idea. Per qui no hagi pillat el tràiler, doncs... Alice i Steve són una mica dos amics, ja amb 40 tants, amics de tota la vida, que s'expliquen, tenen molta confiança, s'expliquen tot, però en algun moment doncs, l'Alice convida l'Steve a casa seva i allà Steve es lia no amb Alice, sinó amb la filla de l'Alice. I escoltàvem al final com ella, la filla, li diu a la mare... M'he liat amb ell, i no només això, sinó que el vull seguir veient. I a partir d'aquí és la premissa d'aquesta sèrie protagonitzada per la Nicola Walker i el Jemaine Clement, que pels més seriòfils potser els sona d'una sèrie molt mítica de Nova Zelanda que es deia Flight of the Conchords, també va ser el protagonista i el creador de Lo que hacemos en las sombras, de la pel·lícula original, i fa aquest paper, no, d'aquest home, una mica Peter Pan, que de sobte, després de 25 anys d'amistat amb la seva amiga, doncs ha d'enfrontar que s'ha enamorat de la filla de la seva amiga, i a partir d'aquí doncs, bueno, és una mica com va avançant tot això i això, no? El que dèiem, no? De com aquesta ja es veu que és una mala idea, com va avançant i com sobretot afecta, no és tant una història de comèdia romàntica que té algun punt, sinó que és una història sobre l'amistat, no? I sobre la traïció, diguéssim, perquè clar, evidentment la mare se sent, Alice se sent molt traïda, i a partir d'aquí doncs comencen les tensions entre els dos personatges. El tema és un tema que podria ser un drama, no? O podríem fer doncs una sèrie d'intriga, I té la gràcia de que l'enfoquen des de la comèdia, el guionista de Sex Education és el creador, mm-hmm. són capítols de mitja hora, i per qui li agrada la comèdia, sobretot la comèdia de qualitat, perquè aquesta és la sèrie que va guanyar la millor sèrie al darrer festival de Cannes, sèries, doncs que li doni una oportunitat a Alice Steve.
Doncs Alice Steve a Disney Plus, ja dèiem, en format comèdia, aquesta història, diguem, romàntica entre generacions. Vinga, i ens mantenim a Disney Plus a parlar de cuina.
Chef, ¿estás bien? Coge aire. Escucha la sartén. ¿Oyes la música?
Es nuestro último día. Se nos acabó el tiempo.
No pienso rendirme. Vamos a seguir trabajando.
Richard, voy a vender el edificio.
Estamos mal. El restaurante está inundado. Nos han cortado los repartos.
Nos vamos a quedar sin comida.
O al final todo acaba bien.
¡No, para! ¡No, absórbame!
¿O no?
Nos superan en número y armamento. No tenemos dinero. Pero nos tenemos los unos a los otros sin nada que perder.
¿Listos?
Cada segundo cuenta, baby.
Siguiente plato, marchando.
Pasé tanto tiempo.
Y al final, doncs, The Beer, aquest mític restaurant de Chicago, oi, és?
Exacte, és la sèrie de The Bear, la temporada cinquena i darrera, que ens explica la història d'aquest cuiner d'alta cuina que torna a Chicago per agafar el bar familiar de bocates, diguéssim, de barri, i que el decideix transformar en un restaurant d'alta cuina i tot el que això comporta en tots els sentits, no? A nivell no només professional, sinó emocional, personal. I doncs aquí ja per fi tanca les portes de Ver, una sèrie que així com va començar amb les dues primeres temporades va ser, no?, un dels grans hits i de les grans sorpreses seriòfiles, no?, perquè ningú havia passat una mica sota el radar. Aquesta aconseguien en capítols molt curts doncs una profunditat emocional i a part un muntatge que t'agafava, era com taquicàrdic, no? Però era com estar realment en una cuina de debò. La tercera i la quarta van ser unes temporades que van rebre moltes crítiques, van fluixejar bastant, van perdre una mica el nord, i amb la cinquena es volen redimir i acabar una mica com mereix una sèrie com The Bear, una presumpta comèdia, no?, segons els Emmy, que uh-huh. té, crec, 21 Emmys en comèdia, una comèdia que no és una comèdia, ja n'hem parlat molt d'això. I doncs ara el personatge principal del Carmi, que és interpretat pel Jeremy Allen White, no?, amb aquesta sempre pose una mica intensa i dramàtica, doncs decideix que vol retirar-se del món de la cuina i deixar el restaurant en mans de la Sydney, de la seva, no?, mà dreta, el cosí Richie, la Natalie, tots els altres personatges de The Bear. I és una mica... fan servir aquest recurs que els agrada tant a The Bear, que ho fan, crec, a cada temporada, que és com una mica un compte enrere. Hi ha alguna cosa que, no?, han de tancar el restaurant per no sé què, o ha de venir el de la inspecció, o els crítics, o han d'obrir aquell dia, no? És una compte enrere de la temporada que et serveix per anar pujant la tensió increixendo, i que ja veiem al tràiler que les coses comencen a anar molt malament, volen vendre l'edifici, ja no els hi porten el menjar, els hi entra aigua, i serà una mica la lluita de tots aquests personatges, que jo crec que és la part en realitat que enganxa de The Bear, els seus personatges, que te'ls acabes estimant, i crec que els propis creadors estimen molt els seus personatges, doncs com tots ells units doncs aconseguiran o no salvar el restaurant. I també val dir que comença la temporada, però en realitat va començar amb un estrena que es va fer una mica també com per sorpresa d'un capítol especial que es diu Gary, centrat sobretot en Richie el personatge del cosí, i el Mikey, que és com el germà de Carmi, el germà que ja sabem des del capítol 1 que se suïcida, que s'ha suïcidat, i sempre el veiem aparèixer una mica en flashbacks. Doncs aquest capítol especial, que molts crítics diuen que és el millor capítol, paradoxalment, de la sèrie, doncs també, abans de potser començar a veure la cinquena temporada, està bé mirar aquest capítol especial de Gary, que a més va ser escrit i dirigit pels dos actors principals. És un capítol, clar, bastant estrany, ambientat en el passat, pràcticament amb ells dos només de personatges, una mica teatral, però que funciona molt bé.
Doncs de veure, com dèiem, que ens permet seguir o acabar les peripècies d'aquest restaurant d'alta cuina de Chicago. I vinga, i ara anem a l'experiment més estrany de tots els que parlarem avui. Molt estrany, molt, però molt. HBO Max.
We threw a rod. Get comfortable.
Well, it's gonna be a while.
He's got the wrench. No. We gotta wait here.
What are you
talking
about?
On the plane.
We
gotta wait right here until they fix the mechanical issue.
I gotta sit in the middle with shitty snacks?
Yeah.
For 5 hours? Are you crazy?
This is the airplane experience.
It's not a good experience! What a pleasure to be a part of such a historic occasion.
You know what's really irritating about you? You are the world's worst butter churner.
How dare you? Nobody churns butter better than me.
Nobody likes your butter.
Come and get her. Straight from Lundy's, Mr. President.
Can't wait to get back home to my Daisy. That's what's waiting for me. Do you not think she's pretty?
Yeah, she's all right. Yeah.
She's all right?
I would take her to the movies if she paid.
Bring your fishing rod.
Oh, yeah.
You got a net.
Come use my hat. This trip is going to be so great.
So great.
What's going to be so great?
It's a great burden to have to leave our families.
We don't want
to
go.
Després de 250 anys, Estats Units ha decidit tenir Trump com a president i una sèrie com aquesta per explicar la seva història.
Sí, sí, i tal com Trump doncs, va celebrar com ho va celebrar, no, amb aquells discursos, focs artificials i concerts on no hi havia ningú, doncs aquesta és l'altra manera potser de celebrar-ho, i és amb una mica de sentit de l'humor, perquè darrere d'això hi ha Larry David, no, el creador de Seinfeld, de Curb Your Enthusiasm, sempre a HBO, que és el creador i el protagonista d'aquesta sèrie que es diu Larry David i la recerca de la infelicitat, no? Una sèrie que, d'alguna manera, al llarg de diversos sketchos, et va fent la seva pròpia versió de la història nord-americana.
El títol és Vida, Larry David i la recerca de la infelicitat.
Exacte.
Perquè es basa, evidentment, d'una manera... un subterfugi per parlar del lema dels Estats Units, vida, llibertat i recerca de la felicitat.
Totalment, i ja veus, ja veiem o sentim el tràiler i quan veiem la sèrie ja veiem per on va, no? Que, doncs, amb humor fot bastanta canya amb molt dels mites fundacionals dels Estats Units i es planteja, doncs, totes les moments històrics importants, doncs, com haguessin estat si haguessin introduït elements com molt absurds, no? La declaració d'independència que comencen a discutir per autèntiques xurrades que volen ficar dins la declaració, o el viatge de Rosa Parks amb uns personatges al bus que són autènticament delirants. I el que és divertit és l'origen, potser, de la sèrie, que és... Això està produït per Barack Obama i Michelle Obama, que tenen una productora audiovisual. Això és com super... Yankee, no? En ninguna, cap altre país t'imagines, jo què sé, pues a Aznar.
Ara l'Aznar.
O a Zapatero. tenint, tenint una productora audiovisual i creant sèries, doncs allà als Estats Units, no? El bressol de l'espectacle, doncs Barack i Michelle tenien aquesta productora, volien fer una sèrie commemorativa dels 250 aniversari, un documental o una sèrie documental així una mica seriosa, i van decidir fitxar Larry David, i Larry David va convertir aquest documental en una marcianada, en una sàtira plena d'humor incòmode, però la gràcia és que els Obama no només no li van dir on vas amb això, sinó que van dir avanti amb tot això, i en són els productors executius, o sigui, els productors executius, perdó, de la sèrie són Barack i Michelle Obama, o sigui, això ja et posa una mica...
Un punt de caché.
Exacte, i doncs el repartiment, clar, al ser com gags, més o menys curts, doncs hi ha una autèntica desfilada d'estrelles al costat de Larry David, des del Seinfeld, el John Hamm, Bill Hader, Catherine Hahn, Lin-Manuel Miranda, que va ser el protagonista de Hamilton, no? Una altra sèrie sobre un pare fundador de la pàtria, Kelly Cuoco, vull dir, veurem desfilar moltes cares conegudes i que molts van voler participar simplement sense saber massa de què anava la cosa, només perquè hi havia Larry David al darrere. Doncs 7 episodis per riure, per pensar també, perquè no, hi ha com molta sàtira i sobretot pues, aprendre potser una miqueta de la història i dels mites sobre els quals han construït aquest relat de país que tenen.
En sabem més la història americana que la nostra, a vegades.
No, completament.
Completament, oi? Vinga, Vida Larry David i la búsqueda de la infelicitat és aquesta proposta, com dèiem, bastant histriònica d'HBO Max. Vinga, canviem d'objectiu i ara ens n'anem a una cosa molt més dramàtica, que està a Apple Plus.
Estuviste ahí dentro 3 minutos. 3 minutos en una sala ardiendo.
Lleva 3 meses sin recordar nada, salvo lo que tú le has dicho.
Me miro al espejo y ni siquiera sé quién me está mirando.
No recuerda nada, excepto lo que le dicen. Eres la única que ha salido en toda la puta historia y ha sobrevivido.
La verdad no se consigue sin un precio.
El pánico que provocaría si la gente se enterara.
¿Se enterara de qué?
Del tiempo que nos queda. Tengo fragmentos de recuerdos. ¿Y si a los fundadores les importábamos? ¿Por qué necesitarían destruir un silo? Las preguntas que ella tenía pueden matarnos a todos.
Doncs la gent del silo que a la tercera temporada es fa preguntes.
Exacte, torna a silo o... Sitge, seria, en català?
Sitge.
La sèrie de ciència-ficció d'Apple, doncs, que es basa en aquesta premissa on la humanitat, o el que queda, més ben dit, de la humanitat, viu sota terra perquè se suposa que fora hi ha hagut un infern nuclear i és completament inevitable i hostil, i doncs viuen en aquesta mena de silo on s'organitza una nova societat, no? I està bé perquè la tercera temporada canvien una mica. Les dues primeres eren, l'objectiu era saber una mica que, si realment a fora era com els havien explicat, si aquesta història de que la humanitat havia entrat en guerra i tot havia quedat destruït era veritat. Hi havia tot el tema del control de les classes socials dintre el silo, dels equilibris de poder, era una sèrie també sobre política, d'alguna manera. I en aquesta tercera temporada, després del final de la segona, on el personatge principal aconsegueix sortir fora i després tornar, hem sentit el tràiler, no?, que era l'única persona que ha aconseguit sortir i tornar al tràiler, al silo, doncs què és el que passa a partir d'aquí amb els coneixements que sap. El tema és que la personatge principal, que és la Rebecca Ferguson, que és aquesta noia que ha pogut sortir, doncs té amnèsia, no recorda res del que ha vist. I seria el típic recurs patillero de moltes sèries de ara s'ha oblidat de tot i per com allargar una mica la trama, però en aquest cas lliga bastant amb la veritable trama de la sèrie, que és una mica el fet d'oblidar o fer oblidar la memòria tant de manera individual com de manera col·lectiva com a mètode de control de la població. No? Oblidar el passat, no saber d'on vens, que t'expliquin una història per, en realitat, una mena...
Quina metàfora dels temps presents.
Totalment, eh? I aquesta potser és la gràcia de Silo, no? Aquesta oblit com a eina de control. I a més, també introdueixen per primera vegada una nova trama en paral·lel a la sèrie ambientada al passat, on comencem a conèixer una mica els orígens, no? D'on han sortit aquests silos, per què han sortit aquests silos, què és el que ha passat. Llavors, aquesta trama al passat, protagonitzada per un periodista i una congressista, doncs ens comença a donar una mica de llum i a entendre una mica millor què és tot, com han arribat fins aquí i què és tot el que estem veient. Llavors crec que és un encert, perquè realment ja les dues primeres estan molt bé, però ja no donava més de si aquesta, havien de fer-la avançar d'alguna manera, i crec que d'aquesta manera és una manera molt, molt intel·ligent. Llavors, 10 episodis, estrenats setmanalment fins al setembre, i ja Apple també ha avisat que la següent temporada, és a dir, la quarta, serà la darrera de la sèrie. De fet, ja està pràcticament tota rodada, i que han explicat això, que tenien molt clar el que volien explicar, volien acabar-ho bé, i en principi, amb la propera temporada, doncs acaben la sèrie.
Doncs la tercera de Silo, a l'espera de que la quarta en resolgui encara més dubtes d'aquesta història d'Apple Plus. Déu-n'hi-do, Apple Plus, també aquestes apostes pel drama, per la ciència-ficció.
Sí, sí, sobretot ciència-ficció i comèdia amable, no? Crec que són les dues. Vas veient com moltes plataformes, no?
S'especialitzen.
Sí, això seria un altre tema que podríem parlar algun dia, no? De com vas veient que es van especialitzant, no? Prime, per exemple, ja saps, vas a buscar o acció, no? O aquestes històries d'adolescents, sí, de rom-coms, de
molta sucre, molta sucre, molta sucre.
Exacte, no? I com Apple, doncs això, la ciència-ficció, la comèdia tipus Ted Lasso, o la de Harrison Ford, no? Com emblemes. Doncs cada HBO, potser això, l'èpica, no? Els dracs, cadascuna va buscant una mica el seu, de manera potser, no? Al principi no crec que hagi estat una cosa molt calculada, però que
allò que els haia funcionat, exacte, han estirat del fil, i al final, doncs clar, han vist que si estires del fil d'això no és que no competeixis, sinó que ja tens el teu target.
Exacte, ja tens el teu públic i ja segueixes apostant una mica per aquest tipus de contingut, i cadascú, doncs, les plataformes s'han anat una mica com, tot i que trobem de tot a tot, a tot arreu, evidentment, però sí que, doncs, com a emblema s'han anat especialitzant.
D'acord. S'apropen els Emmys, Camil.
S'apropen els Emmys, ja coneixem els nominats als Premis Emmy 2026, no hi ha massa sorpreses, la sèrie de The Pitt, no? Aquesta sèrie d'HBO que ens explica en cada temporada un dia en la vida d'unes urgències d'un hospital nord-americà, doncs lidera les nominacions amb 25 candidatures, i és la gran favorita com per endur-se la categoria de millor drama, perquè recordem que els Emmys estan separats per drama i comèdia, i en canvi la segona és la comèdia Hacks, amb 24 nominacions, que acaba, en vam parlar l'altre fa dos seriòfils, acaba ja la seva història, i pot acabar, doncs, de la millor manera si aconsegueix unes quantes d'aquestes 24 nominacions. I com a revelacions podríem dir que són dues produccions, ara ho parlàvem, d'Apple. La primera seria La maldició de Widow's Bay, aquesta, no sé, és una història, sí, de terror, però que barreja terror amb comèdia. És una cosa una mica estrany, un to molt estrany, però que realment és una de les sèries de l'any, ha funcionat molt bé. 19 nominacions, i Pluribus, també d'Apple, en vam parlar, del Vince Gilligan, aquesta mena de distòpia ambientada, no?, quan els extraterrestres visiten la Terra i tot el que succeeix llavors, doncs s'endú 18 nominacions. I categories principals, doncs, el que dèiem, The Pitt, millor sèrie dramàtica, les rivals són La diplomàtica, Pluribus, Slow Horses, que és una de les... Som molt fans aquí i sempre s'aconsegueix colar una sèrie britànica, com més petiteta en els candidats, i El Caballero de los Siete Reinos, com les altres nominades a drama. I a comèdia, doncs, Hacks competirà amb The Bear.
Una gran comèdia, The Bear.
Exacte, no farem cap comentari. Abbott Elementary, Shrinking, que és aquesta sèrie d'Apple, no?, també, aquesta comèdia que parlàvem amb el Harrison Ford, i Widows, La maldició de Widow's Bay. Bueno, repeteixen com a favorits el Noah Wyle, la Jenna Smart, i Zendaya torna a optar als Emmy gràcies a la tercera temporada d'Eufòria, que, malgrat no està sent gaire ben rebuda, doncs Zendaya està allà entre les candidates. I una curiositat final: Jason Bateman, no, aquest l'hem vist a moltes sèries, a Arrested Development, per exemple, és el gran protagonista, doncs apareix amb 4 nominacions en diferents categories, que és una cosa que no havia passat mai. 14 de setembre a Los Angeles, doncs sortirem de dubtes de qui són els triomfadors de la temporada televisiva.
Això seran els Emmys. I ara, en format picat, vinga, sèries per seguir aquest proper estiu. Vinga, la primera, el nostre entrenador favorit.
When you can't win for losing, beggars start choosing the chaos in your head. Calls the cracks to start showing, all knowing, all glowing with the light of the sun.
Bienvenido, jefe.
Bien hallado.
Vienes a un equipo de chicas, ¿no?
Doncs el primer Ted Lasso, que torna a Londres, però per entrenar, com hem sentit, a noies.
Exacte, Ted Lasso han fet com un reset, no?, a la sèrie. Jo crec que també havien passat alguns alts i baixos amb les tres temporades anteriors. La història d'aquest entrenador de futbol americà que acaba entrenant un equip de futbol a Anglaterra. La sèrie acabava com que Lasso marxava, no?, als Estats Units, se'n tornava als Estats Units per estar amb el seu fill. I en aquesta quarta torna a Richmond, torna a Anglaterra, torna com a entrenador de futbol, però ja no amb el primer equip que va arribar a la Premier League, etcètera, etcètera, sinó que ha d'entrenar a l'equip femení del Richmond, doncs per donar la presidenta vol donar un nou impuls al futbol femení i doncs porta el Boden Ted a entrenar aquest equip. I llavors crec que és un reset que potser la sèrie necessitava per avançar i bueno, no hi ha massa sorpresa amb el que trobarem a Ted Lasso, no? Doncs,
sí, perquè la majoria dels personatges repeteixen
pràcticament tots, crec, potser algun falla, però els principals estan tots i bueno, és aquest univers no, amb aquest personatge com tan entranyable i estimat, amb aquest humor blanc, bueno, és aquest lloc familiar i que ve de gust seure una estona, passar-t'ho bé i no tenir masses problemes. Doncs aquest univers o aquest ambient Ted Lasso és el que promet aquesta nova temporada.
Doncs torna Ted Lasso i atenció, torna, poca broma, la família Ingalls.
Once upon a time, Ma and Pa and Mary and Laura left the big woods of Wisconsin and moved to the prairie, where a new life was waiting for them. Every day and every night was an adventure.
Eren molt petits, Camil, i la caça de la pradera la passaven per la primera.
Exacte, anava a dir, els més joves, i no només els més joves, els de 30 anys tampoc recordaran aquesta sèrie, però els que ja tenim una edat, doncs ens hem criat amb aquesta sèrie, La caça de la pradera, un clàssic televisiu protagonitzat pel Michael Landon, no? Un personatge que llavors era, ara ningú el recorda, però llavors era, no?, bastant conegut. I doncs era aquesta sèrie d'aquesta família, la família Ingalls, que arriba, no?, que busca un lloc on viure allà a l'oest, i és una mica aquesta història èpica de supervivència en un entorn, no?, difícil, i la història aquesta familiar i sobretot en aquella època una mica rància, hem de dir, no?, d'aquests valors familiars bastant tradicionals. Torna amb aquest remake que la gent espera amb una mica a veure què han fet. Es veu que l'han, no?, l'han modernitzat una mica, l'han portat en aquests temps, i tot això segueix basant per això en els diaris de Laura Ingalls, que són els... no? És unes novel·les que va escriure Laura Ingalls recordant la seva infantesa, doncs, a l'oest americà. La caça de la pradera, pels que no sàpiguen res, doncs, a veure què es troben, i per tots els que tenim una referència, doncs, sempre hi ha la curiositat de, doncs, a veure què han fet.
A veure què han fet. Jo recordo un capítol que es va morir un nen, que
sí,
a mi em va fer molta cosa. Oi?
Buah, aquell capítol va ser... Oi, clar, a més, sí, era l'època que tothom veia la mateixa cosa. Llavors, no, era un tema...
Era això, la teleparada.
Exacte, eren temes... Això sí que s'ha perdut, no? De que tothom veia la mateixa sèrie, el mateix capítol, el mateix moment, i clar, era un tema de
conversa... No el podies recuperar, perquè no hi havia el vídeo, tampoc, que tenim una edat.
I havies d'anar parlant i es creava com molta conversa i molta mitologia al voltant d'aquells events, no? És una cosa que s'ha volgut rescatar amb algunes sèries de, no?, amb aquestes estrenes universals, globals, perquè tothom en parli.
Vinga, tercera proposta. Aquí un spin-off, surt a partir del Big Bang Theory. Vinc, Stuart.
Dijo que soy el elegido que arreglará las cosas. ¿Pero creemos a ese tío?
Ese tío eras tú.
la máquina. Puedes arreglarlo todo, hacer que sea como antes.
¿Stuart?
¿Denise? ¿Qué has estado haciendo?
Sobre todo robar, pero sigo con mi guión.
Una versión alternativa de mí vino de otro universo y me explicó cómo puedo deshacer el apocalipsis.
A lo mejor podemos salvar el mundo.
Doncs a partir de l'univers de Big Bang Theory, Stuart no consigue salvar l'univers.
Exacte, és una tornada a l'univers Big Bang Theory i ho han fet de la manera potser menys, més inesperada o més friki possible, però crec que potser és un encert, no? No tornar a fer una sitcom que ja hem vist, i agafant doncs, un dels personatges que personalment per mi era un dels que més gràcia em feia, el loser dels losers, que és l'Stuart, el propietari de la botiga de còmics. Aquest és el protagonista d'aquest spin-off, podríem dir-li, on no estem en aquesta sitcom Big Bang Theory, sinó en aquest una mica món d'universos alternatius. L'Stuart, no sé per què, és l'escollit per poder salvar l'univers i per això ha d'anar viatjant d'univers en univers paral·lel en univers paral·lel intentant trobar la manera de salvar el seu propi univers. O sigui, és una cosa molt marciana, molt friki, amb molts dels personatges de Big Bang Theory, no els principals, però sí que pràcticament dels secundaris estan tots, i doncs una manera original potser de rescatar un univers ultra conegut amb molts seguidors, però donant-li un top completament diferent, sense abandonar aquest humor friki que és com era una mica la base de tot.
Vinga, quarta proposta per aquest estiu. Els va agradar l'actriu de Gambito de Dama? Doncs aquí repeteix.
Lucky, escúchame. Este mundo es complicado. Debería haberte enseñado a sobrevivir. En la vida en la que naciste.
Lo sé, papá. Pensaba que me gustaría salir con vida.
Todo está saliendo según el plan.
Es tracta de Lucky, que, malgrat el títol, no sembla tenir gaire sort.
Exacte, serà un títol irònic. A qui li agradi doncs, a l'estiu el thriller doncs, és la seva sèrie, una sèrie protagonitzada per l'Anya Taylor-Joy, que, com has dit, és la, no? va tornar una mica al mitjà que la va veure triomfar amb Gambito de Dama. I doncs sentíem a la, no, el tràiler, això tot està salint segons el planejador, quan sents això ja saps que, no sortirà segons el planejat, i evidentment un atracament que surt fatal i la protagonista, la Taylor-Joy, fuig per acabar sent perseguida tant per l'FBI com per una organització criminal, o sigui que d'aquí de sort poca. Acció, una sèrie que està molt ben feta, atracaments, persecucions, intriga de què és, per què li van al darrere, vull dir, a qui li agradi doncs, el thriller, doncs és la seva sèrie per l'estiu.
I l'última, una quota de superherois a la plataforma que no té els superherois.
Este anillo es la mayor arma del universo. La clave está en saber si hace falta usarlo y cuándo. ¿Acabas de usarlo para falsificar dinero?
No.
¿Cómo conseguiste el anillo?
Ya lo sabes, no me hicieron ninguna entrevista.
Igual tendrían que haberlo hecho. ¿Un poder así no hay que ganárselo?
Llevo en esto desde que eras un crío. Si quieres conseguir este anillo, será por encima de mi cadáver.
En moments de crisi necessitem els superherois que ens salvin. Linternas.
Linternas, que és una sèrie sobre un superheroi que mai ha funcionat en pantalla. Em crida l'atenció com ho faran això, perquè és Linterna Verde, és un dels superherois mítics del còmic de DC, que cada vegada que ho han volgut portar o al cine o a la sèrie ha fracassat, perquè zero carisma, però en aquest cop ve darrere d'aquesta sèrie hi ha algú com el Damon Lindelof, que és l'home darrere de Perdidos, l'home darrere de Leftovers, vull dir, un tòtem de la televisió, I doncs hi ha molt interès en veure què ha fet Lindelof amb aquest material aparentment difícil d'adaptar. A més, li ha donat com la volta de que el protagonista no sigui Linterna Verde, sinó que és pues, un home gran amb un tio jove. És una sèrie que l'han convertit en una mica en algo detectivesc, hi ha una trama més d'intriga. Vull dir, no han fet la típica sèrie de superherois, sinó que li han volgut donar una volta i a veure, això sempre té riscos, pot ser una cosa com molt interessant que, no, que ens ho faci veure d'un altre punt de vista o pot ser un autèntic xurro. Però, en qualsevol cas, una de les sèries que més s'esperen aquest estiu és Linternas, de DC.
Doncs aquestes són les propostes del Camil per aquest estiu. Ted Lasso, La Casa de la Pradera, Stuart no consigue salvar el universo, Lucky i Linternas. Aquestes estrenes per passar aquesta estiu, al costat, doncs, de tot el que ja s'ha presentat començant per aquesta tercera temporada de La Casa del Dragón. Camil, final de temporada nostra.
Final de temporada, sí. Ara un petit descans.
A veure com enganxem la nova temporada on ja sabrem els Emmys cap a on van. Bon estiu, Camil.
Bon estiu a vosaltres també.